A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Doncs benvinguts a la tertúlia d'avui, que amb aquestes intempèries serà, doncs, Déu-n'hi-do el que ha plogut, eh? Avui som dos Enrics a l'estudi. Tenim un altre convidat per telèfon. Eugeni Santiago, gràcies per estar amb nosaltres. Ah, 5 minuts em diuen que... D'acord, bueno. Enric Sorribas, gràcies per estar aquí.
A vosaltres, què tal?
Bueno, avui tu t'has remullat en moto, però bueno, t'hem salvat al migdia.
Sí, correcte, sí, sí. A les 7 i quart m'he remullat, però bueno, menys, ara he tingut taxista que m'ha portat, que va bé. Bueno, gràcies, Enric.
Ja bé, entre Enrics estem benvinguts, com diuen. Sí, l'Eugeni Santiago, que ha tingut un contratemps, però el tenim per telèfon. Bueno... Ja fa goig que plogui així, eh? Perquè després de tants dies que no en tenim, ja convé.
Sí, home, aquí jo crec que és important, o seria interessant tenir una temporada llarga d'almenys pluges, però d'aquestes que siguin constants però no intenses, no? Perquè al final el terreny ho agraeix més i es filtra més i això doncs, va bé al final també per tot el que són els capdals dels rius, no? Perquè a vegades quan plou amb molta intensitat i ara amb aquesta tempesta que estem tenint, que a més porta molt de vent, bueno, possiblement fan més mal en algun punt que no ve, no? I aquesta és l'equilibri que hem d'intentar, bueno, que ens agradaria tenir, no? Que plogués amb una certa freqüència i no tanta intensitat.
Doncs sí, perquè com dèiem abans d'entrar, a la Bretanya francesa han enregistrat puntes als caps del Finisterre francès de més de 200 km/h, o sigui que això ja no és un excés de velocitat sobre la carretera, ja és un excés de velocitat, diem, per via aèria i marítima, per dir-ho així. Té que ser impressionant, 200 km/h de vent.
Home, ha de fotre por, i a més si t'enganxa al carrer i et ve i no te l'esperes, et fot a terra segur i et pot fotre un tanto, i això és aplicable segurament que tinguis algun test a casa o algun entoldat o coses que no estiguin fixes, el mal que poden fer és important. Ja no parlem a l'aigua, no? Que com estiguis en una embarcació a l'aigua i trobis alguna ventolera d'aquestes, a patir.
Bueno, aconsellaven justament gent que estava al mar de marxar cap al mar, de no quedar-se a prop de costa, perquè justament l'onada no era tan devastadora, no? Bueno, tant de bo no hi hagi masses problemes. Eugeni Santiago, gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, ho sento, eh? No arriba un pèl tard.
Bueno, no passa res, l'important és estar aquí. Estàs amb l'Enric Sorribas avui, que està aquí amb nosaltres als estudis. Bé, tu el temporal com t'ha agafat? T'has remullat aquest dematí o no? O t'has salvat?
Sí. No, m'ha agafat de ple i saps allò que, per una part, molt bé, perquè ens fa molta falta... I dius, que ens nevarà, però per un altre és que t'ha agafat de sorpresa i ens hem posat que no vegis.
Ben xops, no?
Ben xops.
Això és un club motorista, eh? Enric, Ben xops, si no m'equivoco, una associació, no? Que es deia així, o que encara es diu així.
No, podria ser, eh? No, el nom ja es cau força. Eh?
Sí, jo he vist una enganxina per allà de Ben xops. Ara que parlem de temps i mal temps, bé, l'altre dia, una altra vegada, hi ha un vol que es va tenir que desviar cap al Guaire, la reflexió que jo em permeto de fer-vos és que l'heliport el 2025, però clar, a l'alçada que està amb la climatologia que tenim aquí al país, caram, què farem? O sigui, si no pot aterrar allà dalt, què fem? Al Camp del Consell?
Ostres, home, és clar, el problema de viure en un país de muntanya com és el nostre... clar, les inclemències meteorològiques són o poden ser prou importants, no? I tal com comentes, si poses dalt de tot a l'heliport i després resulta que per condicions climatològiques la meitat de dies no serveix, podem tenir un problema interessant. I també vull creure que treballen en previsions meteorològiques importants que li donen una certa viabilitat, no? Jo crec que l'aeroport de la Seu està sortint pitjor del que... els estudis preveien, perquè, home, jo crec que hi ha molta... Bueno, per mi hi ha massa incidència i tot, no? Entre algunes que són tècniques per se i d'altres que són climatològiques, almenys la sensació que tinc és que hi ha molta més incidència de la que s'hagués hagut de preveure, no?
Tu Eugeni, com ho veus, això? Perquè, clar, la climatologia és la que tenim aquí a la muntanya.
Sí, però, bueno, tampoc no som l'únic país de muntanya del món.
No, està clar.
Hi ha altres països encara que tenen un context de muntanyenc i d'accés pues, una mica més complicat i se'n surten. El que passa que, bueno, són projectes que s'han treballat durant molt de temps. Nosaltres crec que aquesta via, no, de transport aeri, pues que no l'havien contemplat, diguem, ben consensuadament i buscant les millors opcions. Sí que fa molts anys, i jo he tingut la sort de viure molt a prop quan a la Rabassa hi havia aquestes inquietuds, no, d'intentar fer un aeroport adaptat, evidentment, a les possibilitats del país, no? I jo me'n recordo que havien vingut grans, diguem que grans tècnics, per veure quines opcions teníem, i com a país sí que teníem opcions, no? El que passa que possiblement pues no s'han agafat les decisions oportunes vistes al nostre país. Sempre, no sé per què, en aquest país sempre hem tingut com una visió una mica més àmplia de lo que realment som, no? S'ha mirat amb unes característiques de gran país, molt obert, amb molt territori, no, o sigui, saps? A lo grande, per dir-ho d'alguna manera, no? I jo penso que aquí sí que hem perdut una mica de temps, però que evidentment hi ha opcions molt interessants i que com a país del nostre context, que és una vall, que només tenim una carretera, estem molt aïllats en realitat, no? I tenim una població molt activa, tenim 8-9 milions de persones que ens visiten cada any i només que sigui per seguretat, només que sigui per desbloquejar, no, el que nosaltres sabem que és una sortida i entrada només per carretera, jo penso que és molt bo que tinguem aquesta possibilitat, no? Que aèriament puguem tenir una sortida, però clar, sempre adaptat a les nostres possibilitats i realitat. No podem pensar en tindre al nostre país un heliport o un aeroport pensant que vindran milions de persones com a Mallorca. M'explico? Llavors, jo penso que aquí sí que hi ha una mica de debat a fer.
A mi, parlant de Mallorca, a mi el que m'ha sorprès justament en les rotacions que deien de l'aeroport des de la Seu, que es plantejava una tercera línia cap a Mallorca. Jo hauria intuït més cap a París, per dir-ho així, per tenir connexió, doncs, amb les dues capitals dels dos, diguem, estats que són coprínceps. No ho sé, m'ha sobtat una miqueta.
Sí, però bueno, aquí em sembla que hi va haver una mena de votació, no? I per majoria va sortir Mallorca. A mi també em va sobtar, perquè jo tenia més poder, això, no? Una vinculació amb grans nuclis urbans que no... Però tenint en compte que són vols, o almenys tal com estan plantejats, almenys els de Madrid, que són més de caire turístic, perquè són de cap de setmana, divendres, diumenge, jo crec que la gent també ho ha associat més a... És més fàcil anar de cap de setmana a Mallorca que no anar a passar cap de setmana a París, no? Entenc? I per això jo crec que s'ha fet així. Si fossin vols intersetmanals, de dilluns a divendres, i poguessis tenir entrades i sortides, doncs igual tindríem molta més concurrència, no? Però el fet de senyir-ho pràcticament a caps de setmana, entre divendres i diumenges, doncs fa que igual la destinació preferida sigui Mallorca i no París.
Bueno, aviam com respira, no?, aquesta tercera línia, Eugeni?
Sí, però bueno, és una miqueta el que estava dient l'Enric. És que és molt important que consensuem bé les coses, que no es precipitem, perquè si hem trigat tants anys a tindre un aeroport en el context, no?, més proper nostre, no?, el famós aeroport d'Andorra als Pirineus, no? Vull dir, és veure nosaltres realment quines operatives tenim més normals. A nosaltres el turisme del voltant, normalment els que estan a 2-3 hores, normalment el cotxe pues, és una via que no, l'autobús inclús està funcionant molt bé, no? Vull dir, és bo. És com fem perquè nosaltres puguem anar a destinacions una mica més lluny o el que està més lluny pugui apropar-se més a nosaltres, no? I efectivament, nosaltres tenim que veure, vull dir, què pensem? Pensem en vols comercials? Comercials em refereixo d'un turisme, però d'un turisme més financer o d'un turisme més proper a la nostra banda més econòmica financera de país, dels nostres serveis, no? I un altre és el turisme en general, que ve a esquiar o que ve a passar les vacances d'estiu i que vindran amb més quantitat, no? Vindrà, per tant, no, amb un volum que és el que nosaltres tenim que veure, si aquest aeroport realment, amb freqüències, no? O sigui, què farem, vols diaris, vols setmanals, mensuals, trimestrals, seran contractats amb agències de viatge, que o sigui, seria tota una logística com a molt pesada, o volem un aeroport simplement per quatre, no? Per quatre... no? Industrials o persones que tenen un poder adquisitiu important i volen, per fer un negoci ràpid a Andorra o a París o a Madrid, saps? Vull dir, hi ha tota aquesta logística que per mi condiciona, no?, aquest famós tercer viatge.
Bueno, aviam com es desenvolupa aquest tercer viatge cap a Mallorca i quin serà la freqüència i els usuaris. No diria que és una miqueta trending topic, però és cert que va sobtar i ha sobtat la participació, diguem-ne, ciutadana de la manifestació del dimarts al vespre. Hi ha hagut, doncs, bastanta gent. Potser doncs, l'organització deia 50-100 persones, si estaven contents, si hi eren, i han sigut potser 500, 800, 1.000. Bé, aquí sempre els números van ballant, no? Però és cert que, de memòria, potser seria la més gran que hi ha hagut fins avui dia a Andorra.
Sí, bueno, jo havia llegit que la gent que estava apuntada amb això, el Denunciant, no?, que és l'organitzador, eren al voltant de 700 persones. Per tant, jo la xifra, clar, quan vaig llegir, no, 100, a mi em semblava que seria poc amb tota la gent que havia apuntat darrere, però el que sí que m'ha sorprès és que realment gairebé entre 800 i 1.000 persones, que és el que es calculava, van ser-hi presents. I a mi també, tal com dius tu, crec que almenys des que estic al país és la més multitudinària, segur. Segur, ja. I aquí també s'ha de tenir en compte que el leitmotiv, no, de la manifestació és quelcom que tenim tots damunt de la taula i que genera molt, molt, molt debat.
Clar, és un clam, Eugeni, que ja és a mar de fons, no?, com es diu. O sigui, és un clam que ja sentia venir fins que hi ha hagut un moment que la gent ha sortit al carrer per a equis circumstàncies que s'han conjuntat per fer aquesta manifestació.
Sí, sí, sí. Bueno, jo, clar, com no pot ser d'una altra manera, és dir que és fantàstic de que el poble, que és el sobirà, pues es manifesta. I es manifesta de la manera que ho ha fet, contundent, perquè a nivell de percentatge són 80.000 habitants i que surtin unes 1.000 persones, que és el que més o menys, perquè la policia, quan la policia et fa un recompte d'unes 1.000 persones, aproximadament anirà cap aquí, per tant, és una xifra bastant aproximada, doncs, ostres, doncs és molt bé, i després perquè era un dia laboral, i era una hora, diguem, que la gent treballava, 7, 7:45, vull dir, tot indica de que realment la gent estava molt preocupada i tenia moltes ganes i necessitat de manifestar-se, perquè és l'única manera que tenim en el poble, no? Llavors, clar, jo penso que és un abans i un després. Bueno, crec que quan va haver-hi lo del forn incinerador, se'n recordeu, allà també, home, la gent va sortir bastant en massa per la conjuntura i per la població que hi havia a aquella època, i aquella també va ser bastant, bastant important perquè el tema era de salut, era mediambiental, no? Era molt important, però és que aquesta, la veritat és de que en el context que estem, amb aquesta manera, quasi jo diria d'impotència, no?, de viure com està succeint, que no només és Andorra, vull dir que això crec que ens està passant bastant a nivell bastant global, sobretot a països del nostre costat, com a França, com a Espanya. A França, imagineu el temps que porten amb aquestes seves manifestacions, també queixant-se, no?, de molts motius, però també de l'habitatge. L'habitatge és un problema molt globalitzat, no?, i a Andorra ho patim extremadament per la, jo diria, aquesta impotència de veure com va tot tan ràpid i que no ens dona temps a ningú de buscar una solució, però ja immediata, perquè això és d'immediatesa. El problema de l'habitatge és immediat. Hi ha molta gent que està molt desfavorida i que hi ha accions que s'estan fent que estan tocant, jo no diria la legalitat, però sí la falta de, inclús de consideració i de respecte envers a les persones més desafavorides.
Aprofundirem el que dius, Eugeni. El que volia remarcar del que dius tu, clar, manifestacions a França, tot hem vist imatges que doncs, hi ha aldarulls, destrosses. Aquí, diguem, som un país potser més civilitzat, amb una compostura, que bé, la manifestació s'ha fet amb germanor, per dir-ho d'aquesta manera. Sempre hi ha gent que es queixa, que han bloquejat el trànsit. Ja em dius, molt bé, però també hi ha gent que bloqueja el trànsit perquè no porta equipaments i ens trobem de la mateixa manera. I a vegades que hi ha gent del país, et dius que et munta el sarau, no? Aleshores, dius, ja, dintre dels petits contratemps que ha pogut generar la manifestació a nivell de circulació, el leitmotiv, com has dit tu molt bé, Enric, era més que justificat.
Sí, aquí tal com diu l'Eugeni, les coses passen tan ràpides que al final et costa molt adaptar, no? I si a vegades en el moment de fer una certa modificació, una certa adaptació, no l'has fet en aquell moment, després, diguem-ne, la concatenació de coses et supera, no? Perquè en aquest cas les dues postures, no? Tant el del propietari que vol maximitzar l'ingrés com el llogater que intenta pagar el que pot i no és tan evident perquè els salaris no es mouen al mateix ritme que les despeses, i en paral·lel en un país on l'espai edificable doncs és el que és petit i està tot bastant limitat, ja si li afegim ja l'entrada de determinat perfil de resident, no? Amb una capacitat adquisitiva molt alta, doncs ha generat aquesta tempesta perfecta i que jo crec que és molt difícil de solucionar. Perquè, a més, no és el mateix el gran tenidor que el petit tenidor que té un immoble i el té per llogar i amb això complementa els seus ingressos, perquè, clar, si no li deixes augmentar el lloguer, però si les despeses li pugen, doncs també té un problema. Per això ostres, jo crec que una solució fàcil no hi serà, que deixi a tothom content tampoc hi serà, i crec que sí que seria interessant, almenys, si es busquen solucions, que siguin en compte les diferents casuístiques que hi ha, no? El que et dic, això, doncs el gran tenidor, o el gran inversor, el que realment no fa això, el tipus de vivenda, però, si no, després et trobes situacions que són esgarrifoses pels dos costats, no? Sí, per, que... tant pel que no paga o fa molts anys que paga molt poc, com l'altre, no?, que li estan fotent una clatellada brutal. Bueno, això és el que s'ha de mirar.
Sí, Eugeni?
Sí, jo faig totalment d'acord amb el que diu l'Enric. Només per afegir, jo afegiria tres coses. Vull dir, no és un problema de solució, que és molt difícil, totalment d'acord, però sí que hi ha accions que tenen que ser claus i tenen que ser la base. I jo puc corroborar què és el que s'intenta i és la voluntat que hi ha, no?, de fer. Una és, d'una vegada per totes, tenim que limitar el creixement. Tenim que dir d'una vegada per totes en aquest país que som un país de muntanya, que tenim 464 quilòmetres quadrats, que només tenim una carretera d'accés i que tenim la línia per poder habitar més alta quasi d'Europa, que són 2.000 metres. No? Llavors tenim unes limitacions que això les tenim que valorar. Fins a on volem créixer? Fins a on podem créixer. Si primer és marcar una línia de creixement, que ja s'ha dit, no? Els comuns tenen que tindre en els seus plans d'urbanisme, tenen que tindre com l'obligació de tindre unes capacitats de càrregues en funció de a quin lloc i de quina manera i com poder accedir-hi. Això ja és algo que està limitant ja aquest famós creixement insostingut i que no estava ben valorat. Vale. Després tenim una altra, que és que actualment el govern, què pot fer el govern davant d'una situació d'aquestes? I el govern intenta fer dos coses que és que jo crec que poden fer segurament moltes més, no? Però que són claus. Una és aflorar els pisos buits. Això és importantíssim, perquè hi ha molt volum de pisos buits, siguin de qui siguin i com siguin, que estan tancats i que s'estan limitant. Vale. I després hi ha una voluntat, no? Ja s'ha dit que ràpidament sortiran 1.700, vora 2.000 o poden arribar inclús fins a 3.000 pisos que es posaran al lloguer i alguns a la venda, vale? Això ja sabem d'on ve i el que es pot fer. Vale? Però una altra és la intervenció directa de l'Estat, que és tindre un parc d'habitatge per garantir el capítol 2, article 2, que són els drets fonamentals, que el govern té que vetllar perquè no hi hagi discriminació entre la societat, i actualment el poder adquisitiu i els preus i la falta d'habitatge fa que hi hagi discriminació entre ciutadania. Hi ha molta gent que no pot accedir-hi a un habitatge digne perquè hi ha una especulació terrible en el mercat privat, en el mercat particular. Que aquí és també on els propietaris els hi té que demanar, evidentment no implorar, però sí dir, ostres, sigueu conscients de lo que està passant. Com la gent està patint. És un problema de supervivència, de patiment, de famílies, de nens. I aquí tenen que ser conscients de que no és el millor moment per fer les accions que alguns, pocs, però sembla sí que s'està fent, s'estan denunciant, de que no estan actuant correctament, no? O sigui, jo, aquestes tres parts, per mi són vitals, i el govern el que pot fer, que és el que està fent, és sobretot construir vivenda assequible, a peus assequibles, a peu per sota del mercat, que marquen pues, amb uns privats que tenen els seus drets, però jo penso que no és el moment de fer-ho com ho estan fent.
De lo que dius tu, Eugeni, per exemple, sabem que aquí Andorra és un 0,5%, em sembla, de l'habitatge, que és de diguem, tutelat per un comú, per la casa, per el que fos. A França és quasi un 17%. Un exemple és una ciutat francesa com la de La Rochelle, molt turística. Hi ha un 25% dels pisos que són de turisme, habitatge de turisme, doncs, a tipus Airbnb, per exemple, i això, doncs, ja genera un problema de mà d'obra dintre de la ciutat. Però de lo que estàs dient tu, Eugeni, també, això és un problema addicional, és que també genera un problema circular de mà d'obra, doncs, empreses, de si la família no es pot allotjar i aquesta persona té unes competències en una empresa, si aquesta persona se'n va i no la pot substituir, què fas? O sigui, és un problema de context global, empresarial, personal, privat, propietaris, govern, tot. Aquí ja, econòmicament, tu que ets del ram, dius l'equació no és fàcil.
No, és que no és gens fàcil, però també posem... Bueno, posem-me en el cas d'un, no, propietari, que no és el meu cas, però, clar, tu tens un immoble i tothom vol maximitzar els ingressos, no? I més en un escenari com el que tenim ara, on hi ha molta demanda, i l'oferta dona pel que dona, no? La solució a mig termini pot ser començar a construir o construir vivenda pública, no? I per facilitar certes coses, però clar, una construcció d'aquestes necessites terreny i necessites temps. El problema el tens ara. I solucionar aquest problema, el que diem, no? Si la solució és limitar el lloguer i algun dia, vale, va, ara hi posem un 3, ara hi posem un 5, i ara hi anem limitant per no arribar. Però és que el dia que el destopis, el que trobaràs serà una expulsió brutal de la gent, perquè en el moment que tu has estat aguantant el que no t'han deixat fer i podràs entrar a, no sé, a fotre una borrada, tindrem un problema, no? I per això et dic que ens ha, jo crec que la situació ens ha atropellat, no? Ara, per exemple, ha estat a Nova York, ara em sembla que han prohibit tot el que és l'Airbnb, em sembla que a partir del 1 de gener no podràs tenir vivendes així, no? Primer per evitar aquesta casuística, però això que ha portat en paral·lel, que els hotels han pujat preus. Ja que no tindràs alternativa, a l'hotel puja el preu. Perquè, bueno, el capitalisme té aquestes coses, no? Tothom intenta maximitzar el seu. Jo per això també havia dit abans separar el gran tenidor del petit propietari, no? El que igual té un o dos immobles que gestiona, doncs no, aquest senyor igual amb això viu. En canvi, el que té, no sé, doncs igual gestiona els 300 apartaments, bueno, no crec que sigui aquest el gran problema, no? És complicat, és molt complicat. Però després també l'efecte expulsió, la gent que fas fora del país perquè no poden pagar un lloguer, i tot això el que implica. I si el substituïm per gent de nivell adquisitiu molt alt, el que farà serà pujar aquest nivell adquisitiu, però per sota ningú els donarà servei, perquè ningú podrà pagar-ho. No? I això s'ha viscut moltes vegades. No? A vegades ens queixem del servei que potser hi pot haver a pistes, no? Que algú no parla el català o que m'han tractat malament, però clar, és que per la gràcia és el que hi ha. No? Vull dir, a vegades voldríem ser amb algunes coses Mònaco, però estem donant el servei de Lloret, amb tot el grinyo per Lloret, no? Parlant de turisme massa. I aleshores, clar, això genera aquest conflicte de el que vol i dol. No? Vull ser una cosa, però en paral·lel tinc el problema a l'altre costat i la solució no és gens fàcil i clarament no és a curt termini.
No, i després una altra cosa, Enric, amb el que estaves dient també, que jo, bueno, és una valoració també que és personal, jo penso que cadascú de nosaltres, bueno, no, pot viure o pensar les coses d'una manera, o veure les coses d'una manera diferent, no? Però jo aquí també m'agradaria fer una reflexió que és amb el moment que estem visquent com d'activitat, no? Som un país molt actiu, som un país que és, bueno, és una gran marca, que tenim un reclam i som una destinació excel·lent per molts motius, i això està molt bé, no? Però, clar, per una altra tenim que anar al tanto, perquè un dels problemes de l'habitatge que ens hem trobat de cop, i per això t'ha anat també tan ràpid, i per això dic que és la meva valoració, està també amb la immigració. Per què? Perquè ara de cop i sobte hem tingut tanta activitat que tant els hotelers com els restauradors, com a pistes, com a molts sectors productius del país, ens hem trobat de cop i sobte que faltaven professionals i hem tingut que canviar la llei de quotes, bueno, canviar, adaptar, modificar una miqueta per poder donar resposta a les demandes que tenien els hotelers o els restauradors, no? Com a primera instància, inclús algo amb el comerç, no? Que és de que, ostres, si no tenim mà d'obra, no, el país no és capaç de donar, no? aquesta mà d'obra. Estem demanant a França o a Espanya, per exemple, que són com a zones, diguem, més properes i habituals de que vinguessi gent, però clar, la gent no pot vindre en un país en el qual el salari que tu cobres amb el que cobra la vivenda, per exemple, en el mercat de l'habitatge, està desproporcionat. Una persona que ve a guanyar 1.300 euros i li cobra 1.200 de pis, pues, aquest país no és atractiu per segons quin tipus de mà d'obra, no? I menys qualificada. Llavors, què passa? Pues que hem tingut que anar a buscar, com sempre, mà d'obra fora de la nostra comunitat. I en aquest cas tenim la gran sort, crec que la gran sort, de fa molt de temps que es venen sobretot molta gent de Sud-amèrica, no? D'Argentina, ja sabem, no? Clar, aquesta gent ara se'ls està dient, o els empresaris del país se'ls està dient que per cobrir aquesta demanda de mà d'obra diuen que ja no compleixen allò de que si vens a fer la temporada d'hivern te'n vas i tornes a la temporada de civil. No, ara ja les persones que porten una temporada en el país es poden quedar a residir tot l'any. Clar, de cop i sota ens hem trobat que amb aquestes, diguem, necessitats que hem tingut que desbloquejar i donar-li capiguda a tots aquests residents. Aquests temporers que s'han tingut que fer residents perquè ja poden treballar durant tot l'any. Es poden fer la temporada d'hivern, continuar la temporada d'estiu i així, no? Si ja han fet una temporada, no? Abans hi havia més limitacions que també s'han tret. Clar, això de seguida són 3.000 i pico persones que s'han quedat al país de cop, que tenen que residir. M'explico? És la meva visió també. Com a qual és un engreujant més de la nostra característica de funcionar.
I el que ha tensionat també el mercat de l'habitatge, claro, en part. Bé, claro. Anem a publicitat i tornem a trobar l'Eugeni de Santiago i l'Enric Sorribas aquí a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Increïble! A Epis en Carrefour, com més compres, més estalvies. Utilitza MyPiri i, a part d'acumular saldo, sabràs en primícia de totes les nostres promocions i gaudiràs de descomptes i d'altres avantatges exclusius. Bones notícies! Abaixem els preus a totes les seccions. Com el joc de dues paelles d'alumini fos de 20 i 24 centímetres Monix Fuego per només 12,99 €. L'aigua Bezoia d'un litre i mig per només 49 cèntims. I l'estofat de vedella per només 8,99 € al quilo. Vine a Epis en Carrefour i estalvia tots els dies. Obert de 9 a 21.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Eugeni de Santiago per telèfon i l'Enric Sorribas aquí. Eugeni, t'has perdut els canapès avui, eh? Els hi hem fet un homenatge durant el tall publicitari, eh?
No, m'heu fet això?
Sí.
No m'ho puc creure.
Però tranquil, que per la propera ja saps que t'estan esperant aquí. Sí.
No, ho sento moltíssim.
No pateixis. Ja saps que nosaltres sempre aquí, amb bon humor i cordialitat, sempre diem les coses.
Clar que sí.
Doncs parlava una miqueta de tot el tema habitatge. Sí, previsió de govern d'un 36% d'ingressos més en impostos. Dius, bueno, això és la previsió, aviam què hi ha, tant de bo per l'economia, si és així.
Bé, home, jo crec que en general l'economia i global s'està comportant força millor de les expectatives que hi havia, perquè amb les pujades de tipus d'interès que han fet tots els bancs centrals, aparentment hi ha hagut d'haver una frenada important, una aturada important inclús es parlava de deflacions i caigudes de PIB. No s'ha donat, l'única economia gran que està patint així és l'Alemanya. Espanya s'està comportant bé, França s'està comportant també millor de l'esperat, Estats Units s'està comportant força millor de l'esperat. I això ha fet que, d'alguna manera, doncs, l'activitat econòmica no s'hagi ressentit tant, no? I dins d'aquest entorn, doncs, suposo que encaixa la pujada aquesta de nivell impositiu, no? Vull creure que ve per aquí i no perquè tindrem més pressió fiscal, no? Seria un altre problema.
Una altra vara, no? Tu, Eugeni, com ho veus, això?
Sí, molt bé, Enric. Sí, bueno, només afegir que també, claro, els estats recapten més perquè també, clar, les grans cadenes de gran consum, que nosaltres aquí ens toca a l'escala que ens pertoca, clar, és que hi ha hagut un increment de preus del 30, 40, 50 i dobles. Clar, amb menys costa tot molt més. Com a qual això crec que, no sé, Enric, tu saps més que jo, evidentment, i, però jo també trobo que és això, clar, és que imagina tu, no? Vull dir, el que abans costava 2 ara està costant 4 o 5, com a qual ja no és pel volum de venda, sinó perquè totes les coses costen moltíssim més, carburants, etc, etc, com a qual la línia de sense tindre que pujar el tipus d'interès, clar, la recaptació és molt superior. Això també és de, crec, no, Enric? No sé,
no, sí, sí, no, no, això és així, és així. Amb els increments de preu que han hagut generalitzats, tot i que en teoria era un 7 i escaig, un 6 i escaig, que quan vas a comprar, no, almenys la sensació de la butxaca és bastant més important que en un 7 o un 6. I això també fa que, que els ingressos doncs augmentin. I com amb això els estats també són bastant creatius, doncs, bé, el que no fan és deflexionar els índexs de pagament, per tant, tu continues pagant més, tot i que el que et queda de remenar a la butxaca sigui menys, no? Però sí,
no,
sí.
I a part una altra cosa, que bueno, aquí jo no sé si és una reivindicació, però, i després hi ha un altre factor, clar, el tema famosa del cost del diner, no? O sigui, ara nosaltres el diner es costa més, i hem perdut valor del nostre diner amb aquest poder adquisitiu, no? 1.000 euros ara són 600, per dir-ho d'alguna manera, no? I més a més, després, les persones que tenien, bueno, que tenien que pagar pels diners, una hipoteca o crèdits, o, clar, ara els estan cobrant un 4%, i en canvi els teus diners d'estalvi, els teus diners passius, o aquells fons de garantia que tu tenies, estan pràcticament a zero. Saps? I llavors, clar, és que tot això també és com que entra dintre del gran paquet, no? I això té un, té un efecte, perquè, clar, vull dir, la gent ara encara el seu estat compulsiu de comprar ha desaparegut. Només consumim allò que és necessari, però el diner no corre de la mateixa manera. Saps el que vull dir? Llavors, clar, jo també ficaria aquesta valoració dintre de tot el paquet, no? I llavors, clar, ostres, és que estem en un punt en el qual jo no sé si estem tots, crec que ho has dit tu una miqueta al principi de tot, però bueno, jo dic una paraula una mica més tonta, que és que ens ha agafat a tots una mica com a pisatge al ventre, no? Estàvem preparats per realment ara viure aquesta situació? Qui és el tècnic, el professional, que ho preveia i que s'havien fet les mesures, o ara mateix es pot activar o reactivar algo que ajudi amb això, no? Clar, per una banda tenim una economia que va com un tiro, però per una altra el poder adquisitiu de la gent és la pitjor de la història, com aquell que diu, almenys moderna, no? Llavors, clar, com conjugues tot això, no?
Sí, sí, amb això estic totalment d'acord amb tu, però això em faré un matís al que comentes, que a mi és una cosa que em té realment sorprès, és que tot i que la capacitat adquisitiva o la renda disponible de la gent és molt menys, perquè tal com comentes tu, les hipoteques han pujat, el calent no està retribuït, vas a comprar a qualsevol lloc, tot és molt més car, el que em sorprèn realment és que vas a qualsevol lloc i sempre està ple. Restaurants estan plens, la gent pel carrer està ple, els vols continuen sent, cada vegada n'hi ha més vols i cada vegada hi ha més aerolínies que van a tot arreu i els vols estan plens, per tant vol dir, no sé exactament on està l'enganyifa, no? Però hi ha alguna cosa que se m'escapa. Tothom tira molt de crèdit i després veurem què passa per si peta algú o no peta, però a mi això realment em té sobtat. Tu vas als restaurants i estan tots plens i dius, hòstia, doncs per no tenir un duro...
Sí, sí, bueno, el que passa que, clar, nosaltres també ho visquem, clar, si te'n vas a un lloc que nosaltres quan sortim d'Andorra, per exemple, te'n vas a llocs que normalment, bueno, habitualment són relativament turístics perquè vas a consumir també un hotelet, la platxeta, que és una bona mariscadeta, etc. Vaig a comprar a no sé què, o sigui, tenim una manera de fer. I nosaltres, com a receptors, com a país, som un país clar, turístic. La nostra economia està basada en serveis, no amb una altra cosa, però clar, aquests llocs en els quals són més industrials, que hi ha molta mà d'obra, que depenen, no? Que depenen, no sé, doncs les famoses fàbriques de cotxes, o sigui, clar, aquí no es viu de la mateixa manera. Al centre de les... O sigui, tu t'agafes una gran ciutat i està molt sectoritzada, vol dir, hi ha molts pocs que viuen molt bé i encara millor que abans, però la gran majoria el seu poder adquisitiu, la compra del dia a dia... clar, ells tenen la sort de que, bueno, tenen els quatre mercadets, no?, aquests famosos, que per, no sé, per cobrir aquesta part, no, de consumisme, perquè som éssers que visquem ja en una societat del consum pur i dur, és la nova manera que teníem de veure, no? Ara mateix ara som consumistes a saco, almenys lo que al nostre voltant, per dir-ho d'aquesta manera, no? Però realment hi ha molta gent, inclús al nostre país, si fem una seqüenciació i ens anem a segons quins sectors, quin tipus de família, realment sí que hi ha molta gent, perquè el nostre país és de destinació de consum, perquè som de serveis, però ja dintre del nostre país jo ja, malauradament, conec molta gent i molts sectors i moltes famílies que ho estan passant realment malament i no poden arribar-hi a primeres necessitats bàsiques ja, eh?
Sí, sí, no, jo estic totalment d'acord amb tu, Eugeni. Vull dir, però que en paral·lel et trobes l'altre escenari, no? Que, per exemple, ocupació hotelera del 80%, del 90%.
Sí,
i,
sí,
clar, sí. I a més una xifra que veient com està tot, diria, ostres, pues, no sé, em creuria millor un 50 o un 60, no? Però clar, quan jo sé de gent que toca el sector turístic, que tot el que és ja la campanya d'hivern ja la tenen tota plena. Cap de setmana els hotels, però ja tot ple, i dius, ostres, et sobta, no?, amb la casuística que ens estem trobant, de que hi ha molta gent que no arriba o a final de mes o no poder cobrir les necessitats bàsiques.
Bueno, però això, Enric, han recordat? Sí, una tonteria, eh? Igual pixo fora de temps, eh? Però és el que passa, per exemple, a les grans urbes que tenen aquesta gran característica, no sé, Nova York, no? Sí, la famosa cinquena avinguda, no? Quina característica hi ha? A la mateixa avinguda tens la banda de la dreta i la banda de l'esquerra. La banda de l'esquerra és en el lloc on hi ha les millors botigues, els millors hotels, un hiperconsum, la gent més milionària del món, no sé què, i passes aquells, sembla que són X metres, i te'n vas a l'altra dreta i estan tots allà mendigant, és on està la part més pobre, absolutament la més pobre, la més denigrant que hi ha justament a Nova York, no? I ja, jo penso que ara, malauradament, ens està passant una miqueta això, no? Que és el que dic, no? Segons quin tipus de destinació. Per això deia, posava l'exemple nostre d'Andorra, som un país, a Déu gràcies, que jo penso que som hiperproductius, actius, i som una referència per lo petits que som, i, però bueno, tenim aquesta característica de que som un lloc de destinació molt, molt ben valorat, no? Tenim una seguretat ciutadana extraordinària, tenim una sanitat, tenim una educació, tenim un tipus de societat, és que tenim un model de societat que és molt pacífic, que és molt, que saps, que sabem estar, no? Vull dir, que no hi ha grans conflictes. Llavors la gent quan ve aquí, això ho percep. I aquí un senyor, una senyora que tingui diners, que vulgui lluir el seu abric, portar el seu anell, un senyor que vingui amb un gran cotxe, pues aquest cotxe quasi no li robaran, no li faran una ratllada o li escupiran, que és el que et fan moltes vegades. A la dona no l'atracaran pel carrer perquè et porta un abric. Saps el que vull dir? Llavors, clar, nosaltres visquem una situació pues, socioeconòmica bona.
Bueno, sí, és cert que estem en un país doncs, que té moltes qualitats i també doncs, té les seves dificultats. Per avui, doncs, acabem amb la tertúlia. Enric Sorribas, gràcies per haver vingut.
A vosaltres, moltes gràcies.
Eugeni Santiago, merci per haver estat amb nosaltres a via telefònica.
Al contrari, moltes gràcies.
Et guardem canapés, no et preocupis, per la propera vegada.
Sí, sisplau. I si no, ho diré, ho diré.
D'acord, denúncies. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.